Bon dia a tothom, bon dia Priorat, bon dia persones i projectes de la nostra comarca. Avui aquí, Priorem Priorat, 20 de desembre de 2014. El nostre darrer programa va ser el passat dia 15 de novembre. Enguany és el sisè any a partir des de 2008. Aquí, Priorem Priorat, un programa mensual per estar més a prop de tots vosaltres, de les persones i els projectes de la comarca, a Ràdio Falset. Avui parlarem sobre temes des del darrer programa com a transcendentals. El passat 18 de desembre, el dijous passat, a l'Ateneu de Tarragona vam fer un acte central per despedir, acomiadar l'any Modest Gener, que enguany és el centenari del seu naixement. També del senyor Montagut, que enguany és el 30 anys de la seva mort, el fundador de l'Eco del Greco, de Cabassers. Va ser el passat dijous, 18 de desembre d'aquest mes, També hem de dir moltes notícies importants, com que la periodista Norian Muñoz, el 17 de desembre, ens va fer també un article dedicat al Coppel. Al Coppel... Com a joc obert a la ciutadania i que per fomentar la cultura. Més que dir que després, a les 12, a la Biblioteca Salvador Estremifà, donem a terme una presentació, una demostració, una vegada més, del Coppel, com s'utilitza el Coppel en qualsevol qüestió de la ciutadania. També hem de dir que el 27 de desembre, a 7:45 de la vespre, el Cafè de Cabassers es presentarà en clau de llum, de lluna, un nou llibre de Fer Ferrer i Ferreter, Edicions Germania. També hem de dir que parlarem avui del 7 de desembre, en el qual es va celebrar la Fira de l'Oli, Baronia de Cabassers. I també parlarem que el gener, el dia 5, neix un escocopeling, el Coppel explicat a la UNESCO i a tot el món en anglès. Serà una de les nostres actuacions d'avui. Avui acabem de parlar amb Pere Pi, que l'hem gravat avui, però l'editarem al proper programa del mes de gener. Pere Pi, un ciutadà de la nostra ciutat de Falset, del poble, de la vila, com li diguem, i que realment busquem persones de la comarca del Priorat que vulguin donar testimoni del segle XX, de la seva joventut, de la seva infància. Tot això aquí, a Priorem Priorat, Ràdio Falset. Les mirades de la gent és l'hora dels somiadors i del jovent. I si al final no en rendim, obrim-nos per ser comuns, sense perdre de vista mai qui som. Esperarem la gran nit i només ens farem forts, treballem perquè hi arribi tothom. Ara és el moment. A continuació escoltarem a Daniel, un vilatà de la nostra comarca, que el vam entrevistar fa un any, perquè més d'un any. El vam entrevistar pel tema del sastre. El sastre era un home, com pot ser un home o una dona, de la nostra comarca, desapercebut, més aviat pobre, perquè al segle XX va haver moltes necessitats. Un home solter, un home que feia vestits, es dedicava a guanyar això a la vida, i feia teatre. A continuació escoltarem a Daniel, el sastre.
Bona nit, Daniel. Te'n recordes del sastre? El sastre?
Del sastre? Sí, que me'n recordo algo.
Què feia el sastre? Què feia?
Feia no gaire cosa, pantalons i coses així, i els sortien bé. Les americanes no.
Les americanes no tant, no? I després feia teatre, el sastre? Feia teatre?
Sí, i ballava bé. I... Tocava la guitarra.
Tocava la guitarra. I quines avantatges tenia el sastre? Com feia els pantalons? Com feia els pantalons o sastre?
Oh, llars. Bé.
Bé, però bé. Un cop de vista. Un cop de vista els feia?
Un cop de vista. Sí. Si tenia la vida no s'apuntava res d'ell.
Està bé. I alguna, ja, li va passar alguna cosa? Vas fer alguna cosa a part de pantalons?
No sé si feia res més. No? Penso que no feia res més.
Però teatre també, no?
Teatre sí. Aquí baix, aquí el feia de teatre.
Sí?
I cantava.
I cantava ell sol, ho feia? Tot ho feia sol?
En la guitarra.
Ah, carai, en la guitarra...
I li agradava molt la guitarra.
Sí? I la tocava molt bé?
Un any vam anar a fer una menjada allà dalt a la foia. I també venien altres en la colleta, en la guitarra.
I quants anys s'aportàveu vosaltres amb ell?
Nosaltres érem jovent.
Vosaltres éreu joves.
Ell ja potser tenia, no sé les edats que podia dir, 50 anys o 60, potser en tenia. Nosaltres érem jovent.
I ara vostè quants anys té?
Jo, 93.
Han passat molts anys, no?
93.
Sí, han passat molts anys, no?
Molts. I n'he passat moltes.
I quines coses ha passat a la vida que te'n recordis ara?
Ai, moltes.
Moltes? Com què? Com què, per exemple?
Mira, les primeres de la guerra, vols dir això de la guerra?
Sí, digues, digues, de la guerra, què va passar?
Als 17 anys me van portar cap a Falset. I a Falset me va dir que... d'això, diu que us vingui a presentar un alcalde. Al cap de dos o tres dies mos va presentar un alcalde, no sé, ell ja ve Moliner, potser.
Estem escoltant a Daniel Cubells, de Cabassers. Explicava el Sastre, que també és de Cabassers, l'any passat, bueno, aquest any, tot aquest any, hem dedicat activitats al voltant de personatges. Però bé, us obrim a la comarca. Ella ara ha començat a parlar de la guerra, la seva experiència, també farem un monogràfic en un proper programa, al gener, febrer o març, al voltant d'això. Però, a veure, qualsevol poble, qualsevol associació que està escoltant, qualsevol persona que li interessi, nosaltres venim al poble i fem gravacions, entrevistem a les persones amb una estratègia que posarem en marxa ja, que es diu l'estratègia Estels. Estels del Priorat, persones que volen compartir, que volen donar testimoni, que en el moment que això s'explica als nens i nenes, als infants, perquè això ho fem a nivell de centres educatius, a nivell de les associacions, això inspira de respecte, de coneixement, del que el segle XX és diferent al segle XXI, tota aquesta riquesa que hi ha entre nosaltres. Doncs bé, seguim aquí amb el nostre programa. El nostre programa, avui podem dir que la periodista Norian Muñoz, el 17 de desembre, aquesta setmana passada, va publicar un article al voltant del que és el Copel, i ho va explicar molt bé. Bé, nosaltres expliquem, sempre hi ha coses, quan expliques una cosa a una altra persona, sempre hi ha coses que potser se poden escapar, perquè tot idèntic no és, però va explicar molt bé el que és el Copel, que després a les 12 ho explicarem a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa. Però bé, ara, seguint amb això, escoltarem un estudiant de la URB que ens va parlar al voltant de la sensació que li va donar el Copel un dia que vam estar allí a l'aula de l'Universitat Rovira i Virgili amb el màster de professorat, és a dir, llicenciats o graduats de la Universitat Rovira i Virgili que volen ser professors, han de fer un màster, i per tant anem a sentir el seu testimoni. Estem aquí a la URB, què feu vosaltres?
Doncs nosaltres estem fent el màster pel professorat de secundària i hem estudiat la majoria entre o econòmiques o tecnologia, mig grup de cada.
Què us ha semblat el Copel?
M'ha semblat molt interessant i m'ha sobtat bastant que un projecte que sembla tan eficient i que funciona tan bé tingui en general poca visibilitat.
Bueno, perquè estem començant a llançar, no, el projecte, i doncs això és el que es tracta, és la primera vegada, que no sigui l'última.
Sí, no, ara ens hi fixarem més, també doncs, el que dèiem, no? Potser per desconeixement no érem tan conscients i ara doncs, quan ho veiem ho reconeixerem i ho identificarem i esperem algun dia poder col·laborar.
Molt bé, a la Federació Copel, a l'Ateneu de Tarragona, carrer Sant Magí, número 2 de Tarragona. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Ferran.
Bé, seguim el programa. Es va explicar el Copel a la URB. El diari Tarragona publica el Copel aquesta setmana. Quanta gent ha reaccionat? Doncs mira, hem de dir que el psicòleg clínic Emilio Square ens fa un suggeriment. Diu, això que feu del Copel se podria aplicar a nivell clínic, inclús per conèixer molt bé les reaccions de les persones. Perquè realment, hem de dir, a nivell de la URB, a nivell del degà de la facultat, com també de professors, una cosa és l'aspecte clínic d'uns tests, d'unes proves, i l'altra és la realitat de reacció com una persona juga, com el joc de cartes, com un joc de taula, però que serveix per generar aprenentatges. Generar aprenentatges que tothom diu que és fantàstic, però realment costa agafar l'hàbit de que el Copel s'ha de jugar a casa, s'ha de jugar a la biblioteca, s'ha de jugar, però com un joc, perquè es converteixi com una diversió l'aprenentatge, cosa que és un tema difícil, perquè avui dia tenim dos mons, el món de l'obligació, l'escola, les institucions, els instituts i tal, i el que fa la gent a la pràctica. Nosaltres ara tenim en marxa una investigació que es diu OASIS, que és, OASIS vol dir les sigles, Observatori dels Aprenentatges Autònoms, sistèmics, i que fan sols les persones com aprenem sols. I l'altre, les ajudes que necessitem per aprendre. I avui dia les noves tecnologies, tant el mòbil com aspectes d'internet, etc, etc, la gent aprèn sol en contactes amb els mateixos companys, companyes, i en canvi estem fent un gran repte en ensenyar l'ortografia, en ensenyar les matemàtiques, ensenyar moltes coses que l'alumnat, amb una gran proporció del 30%, per dir-ho així, quan no dic el fracàs escolar d'un 20%, està generant, s'està fent, és un problema que té les famílies a casa. Per tant, estem oferint una possibilitat de donar solució en aquest tema, una solució que, evidentment, s'han de ficar les piles, tots. Ara, a continuació, a Escala Dei, vam tindre el mes d'octubre una trobada. Escoltarem a Jordi Gras, el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.
Estem aquí a la tercera trobada de centres d'estudis del Camp de Tarragona, Conca Barberà i Priorat. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Jordi. Tenim aquí amb nosaltres a Jordi Gras, director dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona. Com t'ha semblat la participació en aquesta jornada?
Bé, molt bona. Molt bona, d'una altra qualitat. Molt satisfet perquè això és un projecte que portàvem des de fa temps, quan era president del Centre de Lectura, ens havíem plantejat amb Josep Santes Massa. Sortit en aquell moment, però doncs bé, des de fa 3 anys ho vam engegar, i el que és important és destacar no tan sols la participació, sinó la qualitat. És a dir, és una trobada que serveix per, a banda de compartir projectes, poder engegar projectes conjunts. I un dels exemples l'hem tingut és la Roda d'Art, que és un projecte que l'any passat es va voler recuperar i que aquest any doncs és una realitat.
Quines perspectives tenia en aquest moment sobre la taula a nivell cultural a les nostres comarques?
Bé, doncs molts. D'una banda tenim, diguem-ne, els documentes dels oficials, per dir-ho d'alguna manera, que són bé, preservar el patrimoni, sobretot especialment el que té més perill, és a dir, mirar de buscar si és difícil fer intervencions per la situació econòmica, però sí que a nivell tècnic poder estar preparats per quan s'hagin de produir, donar suport a les empreses i les indústries culturals, donar suport a les entitats, perquè sobretot són les empreses, les indústries i la gent que està treballant en l'àmbit del patrimoni els que fan cultura en aquest país. Per tant, nosaltres hem d'estar al darrere com a govern, per això us dic que seria molt difícil destacar-ne un, dos, tres o mitja dotzena amb el temps que tenim, però realment de feina, cultura, n'hi ha molta.
Un dels aspectes és la, per comarques, no? De la difusió que es fa per cada mig any, no és?
Sí, a veure, això és un projecte que vam iniciar nosaltres des de Serveis Territorials fa 3 anys també, que es diu 6x4, que és dedicar 4 mesos en una comarca. És a dir, moltes vegades ens trobem de que hi ha grans actius culturals, bé siguin de patrimoni material, d'iniciatives, d'activitats que es fan, que no es coneixen, ni tan sols doncs, en un poble que estigui a 15-20 quilòmetres. Bé, això és un projecte que ja venim fent des de fa, com dic, 3 anys, i és esforçar-nos durant 4 mesos a posar damunt de la taula tot el que es fa en una comarca, a banda de coorganitzar altres activitats i de buscar noves formes de col·laboració. Una mica l'esquema és el mateix, o l'objectiu és el mateix que aquesta trobada de centres d'estudis. És a dir, hi ha molts centres d'estudis que estan treballant i molt bé en determinats temes, que de vegades són temes que es poden complementar o poden ser compartits amb altres centres d'estudis. Per això es va fer aquesta trobada, perquè es pogués posar damunt de la taula tota aquesta feina que es fa.
I ara en quina comarca estem i en quina estarem?
Bé, ara, aquest any, el primer, al començament, el vam plantejar 4 mesos de primavera, 4 mesos de tardor. Al final vam veure que això era complicat de gestionar, més que res per poder fer l'altra feina que cal fer a les unitats que es dediquen amb aquest programa, i llavors són 4 mesos de primavera. Actualment estem, bé, aquest any s'han dedicat al Baix Camp, i llavors per l'any que ve ens queden dues comarques per fer, una al Camp, l'altra Baix Penedès. Tradicionalment s'han fet una de mar, una d'interior, una de costa. per si interior tocaria al camp, però s'ha acabat de decidir si serà el camp o Baix Penedès.
De tots els projectes i programes que es fa aquí, quins aspectes destacaries? Què és el que consideres més important?
Que es fa aquí on?
Sí, aquí avui a la jornada que s'ha presentat.
Ah, dels projectes que s'han presentat. A veure, evidentment interessants ho són tots. És a dir, que es presenta, o sigui, que hi ha una sèrie de gent involucrada en un projecte al darrere i que té clar quin objectiu ha d'assolir, que aquest objectiu i que aquests resultats ens beneficien a tots, no tan sols a l'entorn més immediat, sinó també a nivell de país, doncs realment tots ho són.
Tots ho són.
Ens ajuden a anar, diguem-ne, a tirar endavant i a fixar no tan sols el passat, sinó també per poder mirar el present.
Bé, endavant, això és el que ens ha dit. A veure, nosaltres vam estar a Escaladei per explicar el Copel, com se pot aplicar per donar a conèixer més els centres d'estudis i els museus de forma gratuïta, perquè avui dia doncs, ja sabeu que l'administració no té ni un duro i no inverteix ni té altre, o marca prioritats. Però bé, a nosaltres no ens interessa que ens donin ni un euro ni res. A nosaltres ens interessa fer difusió a centres d'estudis, a museus, que fent això, en aquests moments al Port de Tarragona, al Museu Port de Tarragona, hem fet el treball, com visitar en família i utilitzar els mòbils, l'iPad, a veure, el que tingui la gent a les seves mans, com fer la visita molt més instructiva i aprendre més el que seria en aquest cas el Port de Tarragona des de la història, des d'un centre d'interès com pot ser el projecte que va bé de Reus, de voler fer un canal i un port propi, a veure, tot, aquestes coses s'han de saber. Clar, si visitem un museu i ho fem normal, doncs bé, què aprenem? Si ho fem amb un, visitem un museu, hi ha un guia, què aprenem? I si visitem un museu, hi ha un guia, o ho fem amb Copel, doncs a veure què és el que aprenem. Això és l'experiència que volem dir. Amb això vam tindre entrevista a Escaladei, després vam parlar amb Francesc Marco, que posarem només quatre paraules, que és el net del que va fer el logo de l'Associació Vidal i Lletja, de Memorial de la Pau, que es convoquen uns premis, que és un fill de Reus, però que al Priorat té una trajectòria, és el Mas de Dalt. Al Mas de Dalt hi havia dos germans de Cabassers, el Mas de Dalt que tots coneixem, un va ser més aviat franquista, es va quedar, va morir a Cabassers i tal, i l'altre va tindre que emigrar als Estats Units. Aquest senyor, Josep Vidal i Lletja, convoca cada any el Premi Memorial per la Pau. I ara anem a escoltar el qui va fer el logo. Un logo, en aquest cas, escoltem a Francesc Marco. Bé, estem aquí a la Morera del Montsant, avui dia 11 d'octubre, entre nosaltres teníem, com et dius?
Francesc Marco Palau.
Francesc Marco Palau té una relació del que hem parlat avui sobre els Premis Memorial per la Pau Josep Vidal i Lletja. Josep Vidal i Lletja, els premis doncs, tenen una litografia, no es diu així, litografia?
Exacte, el guardó, a part del no, tema econòmic, també s'incorpora una litografia.
Una litografia que precisament tu ets el net, no? De
exacte, el net nebot d'en Palau Ferrer, que és el pintor, escultor i ceramista que va fer la litografia. Especialment doncs, per l'associació i amb aquests valors no? De pau, solidaritat, desarmament, ecologia...
Tu vas conèixer amb ell l'autor, el teu avi, no?
Exacte, sí. El Palau Ferrer neix a Montblanc el 1921 i fins a l'any 2000 doncs, es dedica a pintar, es dedica a crear doncs, obra pictòrica, també no? Escultura, ceràmica... I la gràcia d'això és vincular aquests valors universals de la pintura amb també els valors del Vidal i Lletja, no? Aquests valors humans, a favor de la humanitat i a favor del bé comú.
Perquè el Josep Vidal i Lletja, de què el coneixia el teu avi?
Sí.
De què el coneixia?
Bé, en principi doncs, les morts de Tarragona tampoc són no? tan grans.
Ja tenien una amistat antiga, no?
Exacte, sobretot amb la gent que porta no? l'associació Vidal i Lletja, en el moment en què s'ha constituït doncs, volien... vincular aquests referents no? de pintura i de valors ètics i morals i per tant, què millor que un pintor com el Palau Ferrer que doncs, va estar durant més de 15 anys cremant els seus quadres també per temes de llibertat artística doncs que fos ell el que fes la litografia que tindria el logotip. Doncs
pues bé, tu has de dir el teu avi, com es dia?
El Matías Palau Ferrer.
Matías Palau Ferrer, doncs bé, molt agraït de contactar amb tu. Per la teva part, què t'ha semblat la causa Copel per la Pau?
Home, jo crec que és una iniciativa molt interessant, sobretot això, per donar recolzament, per donar suport i per donar també importància a aquesta gent que desinteressadament es dediquen doncs, a treballar per la humanitat.
Donar-los a conèixer, sobretot, i que es coneixin
que
bé.
Que estan acompanyats, no? Que la gent realment valora la seva feina i animem a tothom doncs, a treballar amb aquests valors del Vidal i Lletxe, que són els mateixos valors d'en Valor Ferrer.
Bé, doncs moltes gràcies per participar al nostre programa Priorem Priorat i Priorem Catalunya. Priorem Priorat a Ràdio Falset, Priorem Catalunya a Ràdio Sant Pere Sant Pau. Moltes gràcies.
Molt
bé, mira, aquestes paraules de trobar-se un net d'un artista que ha fet això. Evidentment, molts de nosaltres que estem escoltant, no coneixem el Mas de Dalt, que va ser... Molt bé, està dins del Parc Natural, hi ha hagut un dels dos germans, un està, ja és del Parc Natural i l'altre està pendent. No? Està pendent que es farà d'això. A veure, tenen contacte. Nosaltres aquí parlem de persones que estan relacionades amb Priorat, persones que podem nosaltres parlar del Priorat allà a fora, tant si és Barcelona com Hospitalet, el Prat de Llobregat, on sigui, perquè la nostra comarca pugui estar present arreu. Ara, a continuació, sentirem les paraules de Fer Ferrer relacionades amb la seva presentació del llibre. Ara, per primera vegada, es presentarà a Cabassers. Es presenta el dia 27 de desembre a 7:45 al Cafè. És En Clau de Lluna, Edicions Germania. És Fer Ferrer i Ferreter, una poetessa de la nostra comarca. Bé, tenim entre nosaltres a Fer Ferrer i Ferreter, que és metgessa i escritora. En aquesta ocasió ha publicat recentment a Barcelona En Clau de Lluna, un nou recull de poemes. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, aquí a Ràdio Falset, a Falset del Priorat, avui dia 15 de novembre de 2014. Nosaltres tenim l'autora, l'escriptora Fer Ferrer. Com vas decidir dur a terme aquest llibre En Clau de Lluna?
Aquest és el tercer llibre que he escrit. Aquest és una miqueta diferent dels altres, perquè aquest va sortir a través d'haver obert un blog a internet i llavors donar-me a conèixer a través d'aquest blog. A través d'ell, un editor es va posar en contacte amb mi, va dir que li agradaven els meus poemes i em va oferir doncs, editar aquest llibre. Jo estava fins ara fent una tetralogia, que era Alquímia de Foc, Alquímia d'Aigua, estic a punt de sortir L'alquímia de terra, i aquest doncs, va ser diferent, un gir complet, el posar-se en contacte amb un altre editor i dir-me que això que escrius m'agrada, doncs vinga, anem a fer-ho.
En Clau de Lluna, els altres dos com es titulaven?
Alquímia de foc i alquímia d'aigua. Alquímia de terra encara no ha sortit, està en preparació.
Ah, vull dir, per què fiques aquests noms? Per exemple, En Clau de Lluna.
En Clau de Lluna el vaig posar perquè bueno, és un llibre dedicat a l'amor, amb totes les seves vessants i els seus desenganys i tot tractat de l'amor. Llavors se'm va acudir fixar-me en les fases de la lluna, amb lluna creixent, lluna plena, lluna minvant, lluna nova, parlant de diferents fases de l'amor, quan l'enamorament, la lluna creixent, la plenitud amb la lluna plena, lluna minvant alguna déu, alguna nostàlgia, la lluna nova el reeixir, no? El créixer, el ser més ser amb l'amor. No? Llavors vaig fer un paral·lelisme també amb la música. La lluna creixent vaig posar-li el andante de la música, no? Que és un temps musical doncs, que va creixent, que l'amor quan va creixent, l'enamorament, l'esclat, la lluna plena amb l'alegro, quan tot és ple, la plenitud, la grandesa de l'enamorament, del màxim de l'amor, la lluna minvant amb l'adagio, la tristesa, l'adeu, la melangia, i la lluna nova amb la cadència, que és aquell moment en què un solista normalment doncs es llueix, no? Es troba amb ell mateix i vol transmetre al públic la grandesa de la música. Doncs és com quan trobes la grandesa de l'amor que et fa créixer com a persona.
Comparació entre l'amor i la música. En el cas de l'alquímia, la paraula alquímica, quina relació té amb les teves obres?
L'alquímia doncs, és l'art de les transformacions i de la reunió, de reunir...
El que seria la química, no?, al principi.
La química al principi, que bueno, també es pot ajuntar amb la filosofia i amb el creixement personal, igualment.
Aquest llibre el vas presentar a Barcelona fa poc, no?
Sí, fa poquet. Sí, sí.
On va ser?
el vaig presentar al barri d'Horta de Barcelona, als Lluïsos d'Horta, i molt bé, va tenir molta acollida.
No, no, va tindre èxit perquè les fotografies i tot es va demostrar això. Bé, a nivell del priorat, tens intenció de presentar-lo?
Sí, sí, sí. Jo crec que vora les festes de Nadal, sí, organitzarem a Cabassers també, d'alguna manera.
No, serà abans de Sant Jordi, no?
Sí, sí, sí.
A Nadal.
Sí. Sant Jordi igual faré algun altre acte, però per...
Bé, com va dir, el passat dia 15 de novembre ja s'ha complert a la nostra comarca. Això serà el proper dia 27 de desembre a 8:15 al Cafè de Cabassers. Serà la presentació que ens va anunciar ara el darrer programa. Ferrer i Ferreter, podreu parlar directament, fer més preguntes sobre el voltant d'aquesta poesia, d'aquesta participació d'una persona que col·labora amb col·lectius d'escriptors. Ara mateix vam fer una trobada a Montblanc, no? I també hi havia la colla de Reus, no? La colla Valls, la colla Valls, que també és escriptora, que ha fet escrits i a nivell de història, de novel·la històrica aplicada més a narració a prop dels adolescents. Bé, això és el que podeu trobar el 27 de desembre a 8:15 al Cafè de Cabassers. Seguim el nostre programa. Avui tenim a Joan Lletge Massí. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. El secretari del Centre d'Estudis del Priorat avui ens donarà notícies. El Centre d'Estudis del Priorat, que es va fa més de 10 anys, vol dir el 2003, es va crear, no?
Vull dir, que veure, jo vaig entrar el 2004.
2004, jo vaig afiliar el 2003, ja va. I, bueno, però jo ara sóc el president i tu el secretari, no? Doncs pues molt bé. Aleshores, del Centre d'Estudis del Priorat, quines novetats hi ha? Què podries dir avui?
Home, novetats no gaires, hi ha problemes, perquè... Resulta que, bueno, aquest any vam col·laborar en el 40 aniversari de la banda Vila de Falset. Després no s'ha pogut fer, bueno, no fem gaires coses perquè les diguem, de subvencions i ajudes i coses d'aquestes que abans les entitats sense afany de lucre pues, teníem, avui dia ja pràcticament no en donen cap. De totes formes, pues, continuem fent la revista Lo Violí, que surt cada 6 mesos, i llavors mirarem a veure, bueno, estem a l'expectativa de veure què passarà amb això de les noves normes del govern de l'Estat, que ens diuen que haurem de cotitzar agenda, encara que siguem una entitat sense afany de lucre, haurem de pagar l'IVA cada 3 mesos. Bueno, no ho sé, estem recollint informació i, bueno... mirarem a veure com se presenten les coses i com van i llavors quan canvien els temps, que siguin diferents, no sé, la política envers la cultura o l'economia, o no sé, quan siguin millor i més favorables, llavors no sé, llavors anirem fent coses. Ara de moment pues, anem fent pues, la revista, que surt cada 6 mesos i no massa cosa més, perquè pràcticament no es pot fer, perquè en altres, pues, pràcticament, el Centre d'Estudis del Priorat se regia molt i, bueno, clar, hi ha els socis i això, pues, clar, econòmicament pues, mos alimentava molt, diguem, de les subvencions, ajudes i coses d'aquestes pels actes que teníem. Però ara, avui dia...
Però has dit un tema molt interessant, el concert aquest això, que explica una mica. Vas participar directament, tu, de voluntari, no?
A on?
Al concert aquest, que vau fer de Falset, de trobar...
No, bueno, voluntari no, jo hi vaig anar com a espectador.
Ah, espectador.
Vam anar el Josep Ferrer, que també està aquí,
ah,
sí, vam anar els dos. Vam
I què tal?
Va estar molt bé, cal esmentar que hi va haver per allà unes 550 persones, va tindre molt èxit. Clar, nosaltres doncs, vam col·laborar juntament en l'agrupació en l'Ajuntament de Falset i l'agrupació musical, la Vila de Falset, però, bueno, és l'únic que podem fer, col·laborar.
No, això és important.
Sí, sí.
Falset, la trobada musical, no?
Col·laborar amb altres entitats i això, doncs, segurament ho anirem fent, però de moment estem una mica a l'expectativa a veure com se decantarà aquesta nova norma que ha sortit de l'Estat espanyol.
Doncs bé, és important, doncs el Centre d'Estudis de Prioritat necessita el suport dels prioritins i prioritines, perquè el Centre d'Estudis de Prioritat fa aquesta revista, el Violí, que pot accedir a tot el que és el soci, pot ser, té la revista gratuïta, a més estem donant suport a la nostra comarca. La nostra comarca no sols a l'interior de la comarca, sinó arreu, a tota Catalunya i a la resta del món, perquè la nostra comarca s'ha de donar a conèixer. Bé, seguim aquí amb el nostre programa. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bé, seguim amb el programa. Tenim aquí a Josep Ferrer. A veure, Josep Ferrer és un seguidor, un company, un cooperant del Coppel. Ve a la Biblioteca de Falset. Ha estat net. Tens un net, no?
Sí.
Tens un net. Tu què creus sobre el Coppel? És interessant aquest projecte cultural?
Home, tant que sí.
I què hi veus tu? A veure, què hi veus?
Bueno, és un projecte d'aprenentatge, el qual, doncs, això et porta a aprendre i ajudar a aprendre els crios més petits i també els grans, perquè aprendre a ensenyar els petits a aprendre és molt interessant.
Molt bé, doncs gràcies pel teu testimoni. Ja acabem. Hem de dir que la Fira de l'Oli de Baronia de Cabassers, el passat 7 de desembre, van partir 1.200 i pico van ser els comensals que es van preparar, però va haver 1.100 persones que van comprar el tiquet. Per tant, hem de dir que ha estat un èxit. Vam poder participar en aquesta fira com podem participar en qualsevol que ens invitin de la nostra comarca i vam tindre contactes amb la Miravet, amb la Torre Espanyol, sobretot amb un projecte que tenen Art Roba, que és a partir de la roba de llançar, quasi pràcticament es pot fer art, i que vam tindre en aquests contactes sobre mossèn Joan Massip i Franc, que el 2015 farem els 25 anys de la seva mort, i estan d'acord, tenen un record encara, tenen un record de la seva experiència d'estar allí amb ells, i que realment val la pena. Aquest any 2015 el dedicarem a mossèn Joan Massip i Franc a nivell de les comarques del Priorat i Ribera d'Ebre, i a nivell de la comarca del Priorat el dedicarem a Assumpción Peine. En Assumpción Peine es farà 5 anys que va morir, una dona emprenedora, una dona que va afavorir perquè l'Escaladei fos el que és ara, i sobretot la Cartoixa va facilitar les seves terres perquè es comprés, pogués entrar fàcilment la Generalitat, i veure que a la nostra comarca, entre altres, que també volem donar a conèixer a cada un dels nostres programes, l'Escaladei és un atractiu. Un atractiu també a moltes persones de la nostra comarca. No volem deixar de dir-ho, però sí a Assumpción Peine, que ella va contribuir i que ara, el 2015, farà 5 anys de la seva desaparició. Doncs bé, nosaltres aquí ens acomiadem fins al mes de gener, en el sentit, no? Ja acabem. Tenim aquí el Jordi Soldevilla, periodista, que ens acompanya. Volem agrair-te la teva col·laboració. Volem agrair la col·laboració de Ràdio Falset i també de totes les ràdios, associacions i totes aquelles persones que, més que fer propaganda d'elles, és la persona que és creadora i vol compartir, necessita que les seves coses que fa altres ho puguem fer, perquè no sols la persona que crea se realitza, sinó les persones que llegim, som usuaris i som beneficiaris d'aquest servei, també creixem i ens dona, ens alimenta i ens dona noves idees, i sobretot davant de la crisi, davant de la situació nefasta que podem dir a nivell polític i cultural, com ha dit el director dels Serveis Territorials de Cultura, no tenim pressupostos, no tenim, però sí, vosaltres, nosaltres, cada un de nosaltres com a persones tenim els nostres projectes i tenim el dret de comunicar-ho i compartir. I en aquest fet de comunicar i compartir, altres persones també ens beneficiem, perquè cada dia aprenem coses noves. Us esperem d'aquí un moment, a les 12 del migdia, a la Biblioteca Salvador Estremifà, que donem a terme una demostració de l'Oasis, un oasis que és un espai per aprendre i ensenyar el Coppel, una tècnica, un estudi per poder jugar en família i no veure una obligació, el que és la cultura, el que és l'escola, l'institut, sinó que la cultura és el que nosaltres sentim i el que nosaltres ens prepara per la vida de cada dia, per poder ser més persones i més ciutadans i ciutadanes, no a nivell local, sinó també mundial. Fins l'any que ve, bon any a tothom i bones festes, bon Nadal i que us vagi molt bé, molta sort i fins l'any que ve.